Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional reforçaran el control de vehicles a la frontera després de les queixes d'inseguretat a l'Alt Empordà. El govern espanyol recull d'aquesta manera la petició expressa de l'Ajuntament de Figueres després de l'últim tiroteig. La Generalitat insisteix, però, que cal un enduriment del Codi Penal perquè no vinguin de fora a delinquir. El delegat d'Interior, Albert Ballesta, n'ha parlat a la xarxa, assegurat que benvinguts siguin els controls policials, però de poc servirà si no s'acaba modificant el Codi Penal. L'escoltem.
Què en farem d'anar augmentant controls policials si entrem en aquest bucle? Ho farem, els controls hi seran, i augmentarem el bucle, però la solució passa per una modificació del Codi Penal.
Ballesta també ha assegurat que les penes a França són molt més dures, per això no ha d'estranyar que els cultius de marihuana s'extenguin per l'Alt Empordà i no hi hagi cap al Rosselló. Més temes encara policials. Els Mossos d'Esquadra avisen que s'estan produint casos d'una ciberestafa a Sant Cugat del Vallès. En concret es tracta de trucades i, en algun cas, de correus electrònics. Ens amplien aquesta informació des de Cugat.cat. Clara Bardagí, bon dia.
Bon dia. Es fan passar per tècnics de l'empresa Microsoft que, amb l'excusa d'un risc per a l'ordinador personal, extreuen dades personals i fins i tot diners a les víctimes. El cos de seguretat recomana no atendre aquestes trucades i, en cas d'haver estat víctima, denunciar-ho. Durant el primer semestre del 2019 s'han registrat a Sant Cugat 442 casos d'estafa, especialment ciberestafa. Aquest tipus de delicte ha augmentat a la ciutat un 17% respecte al primer semestre del 2018, segons dades facilitades per Mossos a Cugat Mèdia. Es tracta de delictes que creixen i són globals, com ha explicat el cap de la comissaria de Sant Cugat dels Mossos d'Esquadra, Manel Rodríguez.
Les estafes són bàsicament ciberestafes, estafes que es produeixen en l'àmbit d'internet, que és un fet que està incrementant-se de manera global a tot el territori, des de la incursió de les transaccions econòmiques per internet, doncs les compres per internet, les gestions bancàries online per internet. Aquest fet doncs cada any ens està pujant una mica.
De fet, aquest cas detectat a Sant Cugat també s'ha registrat a altres punts de l'estat espanyol.
Gràcies, Clara. I en matèria cultural, seguint l'exemple de diversos pobles del Moianès, Vigues i Riells s'ha adherit a la iniciativa del Cicles Gaudí amb la projecció aquest vespre del film Els dies que vindran. Més detalls des d'Ona Codinenca. Campàs, Queralt, bon dia.
Bon dia. La pel·lícula es projectarà al Teatre Auditori Polivalent de Vigues a 8:45 i l'entrada costarà uns 4 euros. Escoltem Judit Canal, regidora de Cultura.
Adherir-nos al Cicle Gaudí és tot un luxe. Primera, perquè posem a prova aquest espai que és l'auditori en el món del cinema. És veure quina rebuda té. Acomptem amb els amics del Cineclub, que són els que ho lideraran. I, a més, doncs, amb unes pel·lícules de molta qualitat, una miqueta amb aquest concepte de quilòmetre zero, no?, a través del cinema català, i també doncs, donant suport a la indústria audiovisual catalana.
Els dies que vindran és un film que parla de l'embaràs de la Vir, de la mà de l'actriu Maria Rodríguez i el David Verdaguer, que encarna en Lluís. Al llarg de 9 mesos hauran d'aprendre tot el que comporta un embaràs quan ni tan sols havien tingut temps d'aprendre què volia dir viure en parella. A partir d'ara, cada mes, Vigues i Riells comptarà amb la projecció d'un film en el marc de la iniciativa dels Cicles Gaudí.
Gràcies, Campàs. De moment, amb aquesta crònica, tanquem aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzarem properament. Gràcies per la seva atenció.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana. Cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts, són les 11 i 6 del matí. Comencem el més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una, dues hores d'entreteniment. I com sempre, com és habitual, això no seria possible queda bé això, que no és habitual, això no seria possible sense la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon rodolí.
Bon dia, cada cos del món que avui respira.
Molt bé, doncs com escoltem...
Això és començar amb rima, Joan? Com... M'ha agradat molt, això.
Com escoltem aquesta sintonia, vol dir que tenim aquí la Cristina. Molt bé, doncs, Cristina, por fin es viernes, com deia la pel·lícula
sí.
dels anys... Sí, no, 70 o 80, 80, penso que era. Protagonitzat per la Donna Summer, i que anava de la música disco d'aquella època. D'aquella època que hi havia una bola amb vidres.
Sí, les típiques discoteques allà. Sí.
Per això anava. La pel·lícula es deia Por fin es viernes, perquè el viernes era el divendres el dia que sortia la gent i anava als circos i tot això.
Clar, si ajuntem divendres i viernes, surt Diviernes.
Diviernes,
és un magnífic nom per aquest dia de la setmana.
Mai més ben dit. Molt bé, doncs, Cristina, comencem el dia que... A l'època d'estudiant eres més feliç, perquè començava el cap de setmana.
Sí.
A l'època que treballes, si no treballes dissabte i diumenge, també ets igual de feliç.
Important, no haver de treballar el cap de setmana.
Però atenció, perquè cap de setmana em penso que la pluja ha de ser la protagonista.
Ai, per què?
Bueno, almenys els últims partes.
És el que diuen, no?
És el que diuen, i no ho pintàvem pas gaire bé. Almenys el que escoltava aquest matí, no ho sé, a veure si tot això canviarà o donarà un tomb, però en principi la pluja sembla que ha de ser la protagonista aquest cap de setmana.
La tardor ja comença a treure el nas, eh?
Sí, esclar, vull dir, avui és l'últim, atenció, històric això,
A veure...
És l'últim programa que fem d'estiu.
Clar, perquè el 23 ja serà tardor.
Exacte.
Avui com acomiadem l'estiu amb divendres, és com un xoc
sí,
emocional, això.
I es peta, que ho tinguen aquí a primera pàgina. Entrarem a la tardor, el 23 de setembre,
sí.
A les 9:49 minuts, hora solar. Posa-li dues hores més, que seran 9, 10, a les 11... Bueno, encara, de fet, encara...
Començarem l'Aigüera de dilluns a l'estiu.
Encara començarem a l'estiu.
I m'acomiadaràs que serà tardor.
Exacte.
Bé, què hi farem?
Passa.
Són les estacions de l'any i tot té el seu bo. L'estiu hi ha les vacances, el solet, la platja, però a la tardor hi ha les castanyes. És quan comences a encendre els afortunats que teniu llar de foc a casa. Es comença a encendre la llar de foc i aquells vespres en família allà davant. Tot té el seu.
Vols dir que es fa això avui dia?
Jo sí.
Vols dir que no, cadascú no està a la seva habitació, un mirant el Netflix, l'altre mirant el WhatsApp, l'altre mirant...
La meva família encara no té fills, diguéssim que som dos. però sí, la davant de la llar de foc i dius, va, què, fem pa torrat avui, fem aquí una botifarra, pues sí. Mm-hmm. Sí, és una bona època, també.
I el canvi d'hora?
Això ja no m'agrada tant, eh? No ho he entès mai, això del canvi d'hora. Bueno, que en teoria el març següent havia de ser l'últim, això ja s'ha desdit, perquè...
Porta una sèrie d'anys, que cada any... Jo, com la primera vegada que van... Perquè jo encara havia fet que només era una hora. Després va haver-hi la crisi del petroli i van fer les dues hores.
O sigui, no fa molts i molts anys que això es fa.
Això havien dels anys 70, 70 i pico, que va començar això. I bé, vull dir que... que és, una, és un fet tot curiós que...
Però l'excusa era com el consum elèctric, jo això no ho he entès mai, perquè al matí poca hi ha gent a casa, molt però, poca gent està a casa, molta gent, el gran percent de la població treballa, però en canvi a les 6 de la tarda ets a casa, és fosc, i fins a les 10-11 que te'n vas a dormir tens la llum encesa. Exacte. Això és un augment del consum energètic, no al contrari.
Aviam, les empreses, per exemple, nosaltres, per nosaltres el llum sempre el tenim obert.
Sí.
Sigui horari d'hivern, sigui horari d'estiu, primavera o tardor.
Sí, perquè clar, ens hi hem de veure, que si no ens carreguem la vista,
però,
Joan.
I així tenim, morien moltes empreses que tenen els llums oberts tot el dia.
Sí.
Obren al matí i ja encenen els llums, fins que no s'apaguen fins que se'n van. Vull dir, no estan amb la llum del sol. Moltes sempre tenen el... Per això, perquè poder tenen...
Bé, la il·luminació del lloc, està clar. Exacte. Aquí a l'estudi no podem tenir finestres que se'ns colarien tots els sons.
I sí, aquí sempre han tingut els llums, i a la redacció també tenim els llums oberts, i aquí sempre els llums oberts han funcionat sempre, ja dic. I com nosaltres, el que dic, oficines, botigues i tot això, que supermercats i tot això, entrar en un supermercat i veure el i sense llum, dius, ostres...
Home, això és com l'inici d'una pel·lícula de terror, eh?
Exacte, vull dir, el supermercat...
No, supermercado sangriento.
Carai. Molt bé, doncs, fet aquesta introducció...
Bé, que canviarem l'hora, és bàsicament, que canviarem l'hora, sí. Encara seguim així.
Això sí, després allò que passa encara, vas, que sempre arribes tard, l'endemà, perquè no t'has recordat, o encara no tens el xip posat de que estàs a l'hora nova, igual també passa com poses el, com tornes una altra vegada a canviar l'hora. Però sempre coincideix aquest canvi d'hora, és curiós, per les Fires de Girona.
Sí, 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 és veritat, per les Fires de Sant Narcís. Per tant, saps quina és la meva teoria? Perquè no, hi ha molta gent que li afecta el canvi d'hora, i que li afecta de veritat. Jo el que faig és trencar la meva rutina. Pues aquell dia me'n vaig a dormir super, super tard, dormo fins que el cor em diu prou, i quan em desperto simplement, mira, el rellotge diu una hora i jo em crec aquella hora, perquè ara ja els mòbils ja la canvien sola,
sí.
I ja està. I ja està, ja no ho notes. Per tant, tots a Fires de Girona, i així segurament no notareu tant el canvi d'hora. Aneu a dormir tard i ja està.
Sí, sí, sí. Bé, els que aquell dia van a Fires de Girona i van a barraques, ja hi van a dormir tard.
Sí, sí, sí. Sol passar, sol passar.
Aquells diuen, ostres, mira, tenim... retrasen una hora, encara tenim una hora més de marxa. Aquell ja els hi va bé. Molt bé, doncs amb tot això hem de dir que comencem el Més Calent a l'Aigüera d'avui, divendres. Amb aquestes temperatures, si ens anem arran de mar, tenim 22 graus en dos.
Bé, una temperatura estable.
Sí. I si ens anem terra endins, a la Closa del Llop, 22 amb 1. Portem uns dies molt igualats.
Sí, sí, sí.
No hi ha aquesta diferència, si és que, com la setmana passada, crec que havien estat fins a 2 graus, aquesta vegada. No es nota la diferència si estàs a la vora de l'aigua o si estàs més cap a mar, cap a terra endins.
També portem uns dies tranquil·lets de vent, que segurament també deu influir molt més després al canvi. Però bé, aquestes són les temperatures, però... Què passarà aquest cap de setmana, Joan?
Doncs vinga.
Com es preveu?
Anem a saber què ens explica en Sergi Corral des del seu blog.
Doncs mira, hem de dir que a moda de resum podem dir que tindrem un divendres avui d'impàs, a l'espera d'una jornada de dissabte amb tempestes i aiguats i diumenge amb més bonança. Però bé, us ho expliquem bé. Avui, per exemple, tindrem temperatures màximes d'entre 22 i 24 graus i de mínimes entre 18 i 20. Cel variable, bon part del dia ens hem despertat potser a la matinada amb una mica de nuvolades i el cel anirà aclarint-se cap al matí i altre cop núvols a partir de la tarda. Al vespre i a la nit també el cel ja quedarà cobert i un ambient, doncs, clarament molt més humit. Pel que fa al vent, ens hem despertat amb calma. Cap a mig matí girarà a llevant fluix de força 2-3 i es mantindrà així la resta del dia. I pel que fa a l'estat del mar, ens hem despertat amb arrissada, pujant amb marejol al cap al migdia i a la tarda i al vespre i nit tindrem maró, amb tràgol de llevant d'un metre d'alçada. I bé, la temperatura del mar es manté encara 21,6 graus, que és la temperatura que hem anat parlant aquest dia. Però bé, el que crec que realment en els escalencs i escalenques els importa és quin temps farà demà. Podrem anar a la Festa de la Sal? Es podrà fer la Festa de la Sal?
A veure. En principi, en Sergi Corral ens diu que el cel serà ennuvolat tot el dia, amb un ambient molt humit i mala visibilitat. A partir del matí, ben bé fins a mitja tarda, esperem pluja, que serà abundant i acompanyada de tempesta. Cuidadín. En alguns moments pot caure en format molt intens amb algun aiguat. I en quant al vent, xaloc fluix de força 2-4 tot el dia girant cap a migjorn a partir del vespre. I pel que fa a l'estat de la mar, maró de matinada pujant a forta maró al matí amb àrees de maregassa a la tarda i vespre. Tràgol de llevant entre, atenció, 2 metres i 2 metres i mig d'alçada a partir de migdia i tarda. Això vol dir que el vaixell de la Sal aquesta vegada no crec que pugui arribar a la platja i alguna de les coses, clar, com es deia aquest plan B de passar-los el diumenge, però anem a saber què passarà diumenge, Cristina.
Doncs a veure si diumenge sí que podríem recuperar aquesta festa de la Sal, i és que l'estat del cel de diumenge serà més ennuvolat de matinada, però aclarint-se ràpidament al matí. Pel que fa al centre del dia, dominarà el cel molt més serè, mentre que a la tarda reapareixeran nuvolades que aniran avançant de l'interior cap a la costa. Arribat al vespre, no es descarta algun xàfec passatger, en aquest cas, amb un ambient més calorós i, sobretot, xafogós. Pel que fa al vent, variable de matinada amb gira garbí de bon matí, bufarà garbí de força 3-4 bona part del dia, girant a tramuntaneta al vespre i nit de força 3-5. I pel que fa a l'estat del mar, forta maror de matinada, baixant a maror al matí, migdia i marejola a la tarda. Tràgol de llevant baixant de 2 metres de matinada a 1 metre migdia i tarda. I continuem amb aquesta bandera groga, doncs, que també vèiem el dissabte, sí, pel que fa a l'estat del mar. Bé, tot apunta de veure què passarà, no? Sí, però sí. L'opció de traslladar-ho a diumenge, doncs, potser segueix sobre la taula, doncs, perquè el temps sembla que serà, doncs, de molta més bonança el diumenge que el dissabte. Haurem de veure, perquè, mira, el temps pot canviar.
Sí, pot.
Així de cop, però, bueno, quan ho anuncien tan fortament, i això és perquè els meteoròlegs ho veuen, el que es preveu, no?
Bé, doncs, haurem d'estar atents al que digui l'organització, que en principi el seu plan B és passar-ho diumenge i a veure diumenge el que es podrà fer, perquè, és clar, algunes coses, com suposo que tal com estarà la mar, l'arribada del vaixell, allà han d'anar a buscar la sal i aquell acte que es fa de descarregar la sal que arribava, rememorant la manera que venien aquests vaixells a portar la sal, tal com està, tal com pinta, crec que no es podrà fer. Ara, potser sí que es poden fer els oficis, depenent de com bufi o com estigui la mar, i després també veurem si a la riba s'hi poden fer tota l'activitat de danses. Serà complicat per fer-ho. Això, si s'hagués fet, penso que el cap de setmana passat, que va fer més bonança, doncs no hagués passat res.
Aquestes coses passen, estem ja, sí, com dèiem, olorant la tardor, aquests canvis de temps sobtats existeixen, les pluges, doncs, solen ser més provinents, però bé, no hi mal que por bien no venga, segur que tot es pot arreglar.
M'agrada sempre el teu optimisme.
Eh? Home, sí, ja la vida ja et dona prou cops, no? Si tu no somrius ja de base, malament anem.
És curiós, perquè la Cristina ja porta aquí un any entre nosaltres.
Sí? Ai, que bonito!
Un any i uns mesos, i jo encara no l'he vist mai un mal dia. No l'he vist mai encara un mal dia, que no sé què, que avui no sé què, no sé què, així
en Joan em vol veure enfadada. Intenta fer-me enfadar sovint.
A veure l'altra cara, però encara no l'he vist, eh?
Però no t'agrada, perquè les persones com jo que acumulem tant, quan girem la cara, prepara't, eh?
Sí.
Prepara't.
Ja hi conto. Molt bé, doncs, Cristina, tanquem la carpeta del temps. En Sergi Corral, ja al punt de la una, ens ho explicarà també més en detallat, aquesta informació que nosaltres hem donat des del seu blog. I anem a l'apartat de Sants Aniversaris Notícies.
Oh, no, primer hauríem de llegir la premsa, no?
Ai, sí, que és veritat, em vaig, no? Tan aviat.
Mira, és divendres i en Joan ja vol plegar d'hora. En Joan vol plegar d'hora.
Ui, sí que és veritat. Ai. Vinga, torno. Bé, doncs, Cristina, després de saber com està el temps, aparquem aquesta carpeta, que ja ens l'explicarà en Sergi també més detallada al punt de la una, i anem a l'apartat de premsa. Com s'ha aixecat la premsa el dia d'avui? Vinga.
Doncs aquest divendres 20 de setembre el titular de l'edició gironina del Punt Avui és aquest: el 10-N complica la negociació sobre els pressupostos. Afegeix que Esquerra Republicana tem que la cita electoral pugui interferir en un possible acord amb els comuns sobre els comptes del 2020. I la fotografia principal, en aquest cas, hi podem veure una furgoneta i un ciclista, i amb aquest titular: veda de cotxes a la Pilastra. Afegeix que Sal i Bescanó barraran l'accés a vehicles en aquest tram de la Via Verda per evitar-hi aglomeracions com les registrades durant l'estiu.
Carai.
Bé, no sé si realment durant l'hivern també hi passa tanta gent o durant la tardor, però bé, És una carretera complicada, eh? La carretera de la Pilastra és
no,
la...
No, no hi ha estat mai.
No, és... No. És la, la, li deien la carretera de la mort. I bé, és una carretera complicada, diguéssim. Sí,
bueno,
sí.
A la carretera que va... Bueno, espera-te. La que va de Salves, que no, després tira cap a Mer i tot això. Aquí al costat hi ha la via allà on hi van els ciclistes. Hi ha una, hi ha un lloc que hi passava l'antic...
És el tram de Via Verda.
Sí.
Que connecta Sal amb Bescanó.
Ah, sí, va, sí, 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 ja s'he entès. Ja s'he entès, sí.
Però clar, que hi intervenen doncs, diversos agents, com podem veure, diversos agents, diversos vehicles, com podem veure a la fotografia, ciclistes, a cotxes, suposo que per evitar possibles accidents doncs, han pres aquesta decisió.
Perfecte, ens anem ara al Diari de Girona.
Que obre amb aquest titular. La patronal culpa els apartaments il·legals de la caiguda de turisme francès. Afegeix que l'ATA ha detectat un augment d'allotjament il·legal dirigit a estrangers i pel que fa a l'ocupació dels turistes francesos ha patit una davallada del 10%.
Pues clar, aquí tampoc indica quina zona. Si és,
Costa Brava.
Imagino, esclar,
és Costa Brava, sí,
imagino
sí.
Imagino que serà Costa Brava, perquè tampoc diu... Parla de si és costa, si és interior...
El titular no, però la notícia està fixada a la Costa Brava, sí, sí. I bé, la fotografia principal, doncs, la veiem molt verda, molt i molt verda.
Molt.
I bé, bàsicament, és una gran plantació de marihuana amb un guàrdia civil d'esquena que ens explica així plantes de marihuana de més de 2 metres d'alçària a Sant Mori.
Sant Mori, que el tenim ben bé aquí al costat.
Doncs hi havia algú que estava fent molt de negoci i que l'han enganxat.
Sí, sí, però Déu-n'hi-do, està així, que... Que quasi, bueno, és com un, diries, és un bosc, això, i ben bé els tenen posades aquí al mig.
Home, realment són enormes, eh?
Sí, sí.
Perquè
sí, sí.
Realment qui s'ho mira de lluny pot dir, eita, mira quins avets més macos, i no, són plantes de marihuana.
Són plantes de marihuana, Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs deixem ja els diaris gironins, anem amb els d'edició a Barcelona.
Doncs anem a veure com obre el diari Ara aquest divendres, i ho fa amb aquest titular. L'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic preveu una frenada de l'economia mundial. Afegeix que revisa a la baixa el creixement per al 2019 i el 2020, que pot ser el més petit de tota la dècada. Per tant... problemes econòmics.
Ostres, veus, aquestes sigles que hi ha aquí, no hauria sabut ni quines... Si hagués hagut de llegir el titular, que has dit la OCDE.
Doncs mira, Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic. Veus?
Molt bé, molt bé. Molt
sí,
bé.
Sí. Home, que sí, que ens entenguem, no?, quin és l'organisme. I la fotografia principal, Joan, què hi veiem?
Bé, doncs veig de fons la Sagrada Família i aquí veig unes estàtues dedicades als evangelistes. Unes estàtues que tenen una forma com de colom, que hi ha Mateu, Marc, Lluc i Joan, i bueno, diu que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aquesta sí que me la sé, estudia si s'atura les obres de la Sagrada Família. Ma, jo que volia veure acabada, abans de morir, volia veure acabada les obres de la Sagrada Família...
Ni els nostres nets, Joan, ni els nostres nets veuran la Sagrada Família acabada. Que tampoc entenc, és complexitat econòmica, complexitat d'estructura, quin és el motiu això, pel qual la Sagrada Família no s'acaba mai?
Això com que se n'ha fet sempre en donacions i a mesura dos que anaven tenint cèntims, anaven fent...
Subvencionant, no?
Sí, sí, no és allò que van dir, vinga, abans la posem a fer... I ja veurem el que costa. No, no, aquí s'ha anat fent a mesura dos que han anat tinguent cèntims per anar-la fent. Vol dir que, esclar, hi ha part de la Sagrada Família que quasi ja estan a punt que els podies fer noves i altres que porten 4 dies.
Bé, doncs...
Impressiona.
Si ho lliguem amb el titular de sota de que l'economia està de baixada... també lliga, no?, diguéssim, que potser s'aturi les obres de la Sagrada Família. Bé...
Però el que no entenc és... és que no puc llegir perquè no puc ampliar i la lletra és molt petita, jo no la puc veure.
Sí.
Perquè hi ha en aquestes estàtues aquí de Mateu, Marc, Lluc, Joan, que són els 4 evangelistes, que estan en un balcó ben bé enfrente de la Sagrada Família. No estan en el mateix lloc de la Sagrada Família. No sé si aquestes 3 estàtues que hi ha aquí han d'anar dintre la Sagrada Família o no. I per això juguen amb aquesta fotografia així.
Sí, no, allà... mira, diu que els responsables de les obres aliens a la polèmica van presentar ahir les peces que coronaran les torres dels evangelistes que tenen previst acabar el 2022.
Ah, val.
Per tant, això anirà, suposo, una a sobre de cada torre.
Carai, ok. aquí això ha de pesar, pel que es veu aquí.
Sí, per tant, clar, hem de fer una estructura forta, Joan, és que les obres s'han de fer bé, si no, malament.
En Gaudí, que no s'hi va pas posar-hi per poc, Déu-n'hi-do com els va complicar la vida en els que han d'anar construint això, que suposo que algú algun dia ho veurà. Molt bé, doncs continuem amb més premsa.
Doncs anem a veure què diu La Vanguardia, i és aquest el titular. El món registrarà aquest any el creixement més baix en una dècada. L'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmica s'afegeix a la llista d'organismes internacionals que pronostiquen una forta desacceleració de l'activitat productiva. Per tant, obrim amb un titular, obren La Vanguardia amb un titular similar al de l'Ara, i la fotografia, en aquest cas, és per Iñaki Urdangarín, que fica primera sortida de presó en un any i mig.
Sí, es veu que...
Però surt i torna a entrar, eh?
Sí, sí, em penso que són uns dies per anar a fer...
Va fer un voluntariat.
Un voluntariat, sí. Exacte. I ell està en una presó de dones, recordem-ho. Està en una presó de dones.
Veritat, veritat.
Vull dir que algun privilegi ha tingut, encara que diu no, que no... que no n'hi ha cap i que no, però algun privilegi té.
I finalment ens queda El Periódico, que va en la mateixa línia de La Vanguardia, perquè obre amb aquest titular: avisos de perill per a l'economia mundial. Els indicadors d'activitat empitjoren i alimenten el temor a una nova recaiguda global. I a la fotografia principal, doncs, també podem veure aquesta primera sortida d'Urdangarín de la presó.
Molt bé, doncs coincideixen aquests dos diaris amb el fet de que, fet que ahir també ja en parlàvem també els mitjans de comunicació, eren dels protagonistes, l'Urdangarín, per això, perquè sortiria de la presó a anar a fer aquest voluntariat. Molt bé.
Ara sí.
Ara sí?
Ara sí. Anem ara a felicitar la gent, anem a veure notícies i anem a veure refranys. Què et sembla?
M'assembla que abans hem de passar...
Avui ens avancem tots, ara. Exacte, ara ve la cançó, exacte. No, Joan?
Ara anem a maridar tot això.
Ho he fet expressament, ara em volia avançar jo.
Molt bé. Doncs anem amb una d'aquests temes que es va posar de moda arrel d'una pel·lícula. Ja feia temps que existia, però, de fet, la pel·lícula Pulp Fiction. Pulp Fiction la va posar de moda. És aquesta, el You Never Can Tell.
Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
Mrs. Mia Wallace.
And how about your fella here?
Vincent Vega.
All right, let's see what you can do. Take it away.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. And ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Teenage wedding and the old folks wished them well.
that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
El més calent a l'aigüera.
I ara sí, ara sí, ara sí, que toca anar als sants aniversaris, notícies i refranys.
Després de les ballaruques, que ens hem fet aquí a l'estudi amb aquest magnífic tema. Doncs sí, anem a descobrir de qui és el sant i a qui hem de felicitar avui des d'aquí, el més calent a l'aigüera.
I avui aprofitem que és divendres i sempre ho fem extensible a tot el cap de setmana. Bé, a veure, avui dia
20 de setembre.
20 de setembre, estava a l'octubre.
Estem descentrats avui, descentrats.
Si fos dilluns tindria una explicació, però si en divendres...
Potser la té més, que portes tot el cansament de la setmana.
Exacte. Cuidadín avui, Atenció, Sant Eustaqui.
Sí.
Teopista.
Sí.
Felipa.
Sí.
Bueno, el Felip es ho deuen celebrar el dia de Sant Felip, m'imagino't, i Santa Càndida.
Càndida
encara jo n'he conegut alguna.
Ara m'has fet pensar en els dibuixos, no sé si tu els havies vist o no, els de Candy, ets bonica i tens els ulls blaus, no? Eren uns dibuixos d'una història molt trista d'una pobra noia, però bé.
No era de la meva generació.
No, era de la meva,
Atenció demà, que segurament que sí, Jo aquí sí que ja hi aposto. Sant Mateu Apòstol.
Sí.
Felicitats aquí ja a tots els Mateus que ens estiguin escoltant i els que no els hi feu saber que els hem felicitat. Apòstol evangelista. Sant Jonàs, que aquí en coneixem un que ha sigut un dels nostres primers homes del temps, Jonàs Mallart, no sé si ho celebra avui, Jonàs, si ho celebres avui, moltes felicitats. I atenció a aquest. Santa Ifigènia.
Ifigènia. Carai. Noms curiosos els que cada dia veiem en aquest santoral i ens falta saber, doncs, els de diumenge.
Diumenge és el temps ordinari, el 24è temps ordinari, això és el que diuen aquí, Sant Maurici.
Uh-huh.
Maurici encara n'hi ha.
Els llacs de Sant Maurici,
exacte,
preciosos.
Senyor, un lloc per anar a visitar. Sant Felip IV,
uh-huh.
Si es diuen Felip, no te diràs Felip IV, a no ser que sigui una generació que hi hagi molt de Felips i ets el quart, com Camilo VI, perquè era el sisè que es deia Camilo, i Santa Digna, molt digna.
Molt bé.
Doncs bé, aquests són els sants, els felicitem a tots els que, i si algú que no ho hagin dit, que ho celebri aquests dies, doncs també felicitats a tots els que sigui el seu sant, i com no, també els que faci el seu aniversari.
Primerament a tots els oients que ens estan escoltant, que avui compliu anys, moltíssimes felicitats, però com sempre doncs us acostem també a aquests famosos, no? Podríem dir aquestes persones públiques que alguns coneixem, alguns no, també us haig de dir.
Vinga.
I també farem extensible tot el cap de setmana, però comencem per aquest divendres, no, Joan?
Vinga.
Doncs tenim que és l'aniversari de Feliciano López, que en fa 38.
Sí, exacte, tenista i encara en actiu.
Sofia Loren, que en fa ja 85, la Sofia Loren.
Gran Sofia Loren. Aquí ens hauríem de posar drets amb la Sofia Loren, perquè ha sigut una de les grans actrius que hi ha hagut. I bé, doncs era tot una diva a la seva època, amb pel·lícules que quasi que molt de cinema el va fer aquí a Europa, tot i que va anar tots a Hollywood, però va fer molt...
El Estrellazo.
Exacte.
I finalment Àsia Argento, que en fa 44.
Àsia Argento també és una actriu italiana i és la filla de Dario Argento, que és un dels famosos productors que hi ha de cinema, sobretot italià i europeu. Aquests són els de dissabte. Passem a diumenge?
No, són els de divendres.
Els divendres.
Els de divendres.
Vita, tornem a sortir, tornem a entrar... Tornem a
començar el programa. Anem a dissabte, aniversaris de dissabte, i tenim també una de les grans.
Exacte.
I m'encanta una de les cançons de Núria Feliu, que en fa 78. La de M'enamoren els timadors. Saps quina és?
No.
No?
Però la puc trobar.
Jo crec que canto molt, per l'antena, i potser jo no vull contribuir a que demà plogui. no? Bueno, sí, sí.
Ja, com que ja està anunciat.
Sí? I
una gota
és
més.
És la de... M'enamoren els timadors que fan mil trampes i semblen senyors. M'encanta. Ah,
aquesta és la de la banda sonora del Golpe.
Però la cantava Núria Feliu.
Sí, en versió català. Molt bé.
Molt bé, també tenim Núria Feliu 78, eh? Em fa ja.
Carai.
Jorge Drexler, que en fa 55. I Liam Gallagher, que en fa 47, això el dissabte.
En Jorge Drexler és aquest cantant uruguaià. I en Liam Gallagher era, juntament amb el seu germà Noel, que després van acabar a cops de guitarra, els que van crear el grup Oasis, ara amb una carrera solitari. I atenció, perquè en Liam Gallagher avui presenta un nou treball discogràfic.
Ah, carai. Ho ha fet coincidir molt bé, eh? Sí, així sí, demà sí. Ho celebra ja tot a lo grande, no? Liam Gallagher també és el nom d'un protagonista de la sèrie Shameless. Potser li han robat.
És de Netflix?
No sé si està a Netflix. Jo l'havia vist per televisió. Podem buscar-la, possiblement. Possiblement està en alguna de les plataformes. I ens falta diumenge, que també és l'aniversari d'Albert Pla, que en fa 53.
Ho sento molt, ho sento molt, ho sento molt.
Insolación.
Mama, jo vull ser torero.
Mama, jo vull matar toros. Bé, no, que els correbous, la veritat, porten molta polèmica últimament. Però bé, Albert Pla ja fa anys que en parlava, eh?
Sí.
I tenim dos aniversaris més, per una banda... A veure...
Dos polítics.
Dos polítics.
Vinga.
Jorge Bestringe.
Bestringe,
que en fa 71, i Ségolène Royal, que en fa 66.
Jorge Bestringe va ser, durant una època, el secretari d'Aliança Popular, com encara no era el Partit Popular, després va passar al PSOE i actualment està a Podemos. Fixa't tu quina trajectòria porta aquest senyor.
S'està buscant.
De fet, és que no se li acaba de veure. Era una persona que, com el veies, dius, ostres, aquest amb Aliança Popular no se li acaba de veure. I actualment doncs, està en el partit de Pablo Iglesias a Podemos. I la Ségolène Royal és la líder socialista que es va donar a conèixer com li va disputar les eleccions a Nicolas Sarkozy. Finalment se'l va emportar, Sarkozy es va portar a la presidència francesa i Ségolène Royal va estar a l'oposició. I avui fa 66 anys.
Doncs a tots ells felicitats i a tots els que també celebreu el vostre sant o aniversari aquest cap de setmana.
Perfecte. Bé, doncs continuem a l'apartat de curiositats del Sabies que. I avui parlem de llamps.
De llamps. No se t'acudeix res més, eh? Sabem que ha de ploure per la festa de la sal.
No volies caldo? Tres tasses.
Tres tasses. Ja. No dues, no. Tres.
Tres.
A veure, quina curiositat hi ha sobre els llamps.
Vinga.
Sabies que...
Avui tots donem per fet que els llamps i els llampecs són fenòmens elèctrics, però no sempre ha estat així. Sense remuntar-nos a l'antiga Grècia, on era Zeus el que llançava els raigs per castigar els impius, la veritable naturalesa d'aquests fenòmens no va començar a ser compresa i acceptada fins al segle XVIII, amb els experiments de Franklin. Però encara a dia d'avui, molts fenòmens atmosfèrics segueixen sense ser ben entesos pels científics. En el cas del raig globular, que fins fa poc temps es considerava poc menys que un conte de fades, és un fenomen tan estrany, tan fugaç i tan impredecible que mai s'ha pogut estudiar amb mitjans tècnics.
Bé, ja ho veus? El que passa amb
els llamps. Ben curiosos els llamps, ben curiosos. I realment, doncs, un fenomen complicat d'estudiar, eh?
Exacte. I a vegades, com els veus, espanten, eh?
Sí, quan tanqueu algun gaire a prop, allò és inevitable, eh? Aquell moviment espontani que tanques els ulls.
Molt bé, doncs deixem ja l'apartat de curiositats i anem a l'apartat de notícies. Anem a saber què passava, de què es parlava ara fa un any i de què es parlava ara en fa cinc.
Doncs el titular de Ràdio L'Escala d'ara fa un any era aquest. Les obres de rehabilitació del cementiri marí de l'Escala marxen a bon ritme. L'objectiu és reparar els desperfectes ocasionats pel pas del temps i les humitats. S'intenta tenir el màxim de cura per respectar els mètodes de construcció originals.
I així en parlava l'informatiu.
Aquest matí s'ha fet una visita a les obres de rehabilitació del cementiri marí de l'Escala, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional el 1984. L'actuació té com a objectiu consolidar aquest monument i evitar la seva degradació. S'estan reparant les esquerdes que presenten les estructures de nínxols i arrafant part dels paviments originals que estan en mal estat, sempre seguint les tècniques tradicionals. Igualment, es millorarà la senyalització i es restaurarà la porta original de ferro de l'entrada, que estava molt malmesa. El cementiri es va construir el 1835, quan les epidèmies de còlera i malària van fer incrementar considerablement el nombre de defuncions i el cementiri, que hi havia tocat a l'església de Sant Pere, va ser insuficient. Va estar en funcionament fins al 1970 i ha conservat sempre l'estil neoclàssic sobre el que es va dissenyar, cosa que el fa molt especial.
Un cementiri que avui dia no, algú diria, no s'expliqui, que estigui quasi encara es conservi al mig de la població, sí. Hi va haver-hi una forta campanya per poder el salvar, per declarar monument d'interès artístic, i també l'altra oposició era a l'hotel Neus Mar, Neus Mar, que ben bé els clients, com obrien els balcons, el que veien és
el cementiri,
perquè està ben bé darrere d'aquest hotel, i és aquest cementiri, allà hi ha enterrat, entre altres, la Bixaixo, la Víctor Català, personatges il·lustres escalencs, tots són enterrats en aquest cementiri. Molt bé, això era el que passava ara fa un any, i ara fa cinc es deia que la setmana vinent una empresa especialitzada començarà a fer l'enquesta sobre el front marítim de l'Escala. El treball de camp es farà per telèfon i en total s'entrevistaran 383 persones. L'estudi té una fiabilitat del 95,5% i els resultats es presentaran al novembre. Es començava ja aquí a gestar el que seria tot aquest front marítim, que ara ja és una realitat, que ha portat alguna polèmica, alguns a favor, altres en contra.
Com tot.
Se'n va parlar molt. A mi no me van trucar, jo no vaig ser un d'aquests 383 entrevistats.
Clar, però quants habitants té l'Escala?
Ara tenim uns 10.000 i pico.
I 383 persones poden realment crear una fiabilitat del 95,5%? És curiós, la dada?
Sí, sí, sí. Bueno, potser ells ho pensaven que sí, no?
Sí, sí. No, segurament ja fan una tria, no? Deu estar ben estudiat, això.
De fet, es va fer el que quasi... Bueno, amb alguns canvis d'última hora es va fer el que ja estava sobre presentat sobre el plano, el que es va poder veure en una exposició. I aquí hi ha el Font Marítim, que bé, la gent, molts que sí, que està molt bé, altres que no, hi ha gustos per tot, no?
Per sort n'hi ha, per gustos, colors, que si no la vida seria molt avorrida.
Ok. Molt bé, ens anem ja al refrany, la dita o la frase del dia, que diu el següent.
A barca vella, tothom hi fa estella.
Aquests hi ha altres frases, de l'árbol caído, tot el mundo ha... castellà, que era de l'arbre caído, tot el mundo hace leña, una cosa així.
Sí.
Més o menys bé, és un símil, eh?
Per tant, volen dir que a desballestar-la i a fer-ne foc, no?
Més o menys.
Pobreta barca vella.
Sí. Barca vella abandonada.
És vintage.
Sí.
Restaureu-la, recuperem el mestre d'Aixa, que recuperi barques.
Exacte.
És un ofici que s'ha de recuperar.
De fet, de tant en tant ja se'n recuperen alguna d'aquestes, i alguna inclús que s'ha reconstruït de nou, i quasi, jo he vist alguna barca d'aquestes, quasi, amb, que diries, no en donaries un duro, i s'ha fet un bon treball, i déu-n'hi-do com ha quedat al final.
Aquest estiu mateix...
I una d'aquestes és la que està, crec, al Museu de l'Anxovi de la Sal, que també va ser una barca restaurada, així que ja estava a punt d'anar al desguace, i la van restaurar, i fa tot una mà de goig.
Dos llaguts del museu també s'han restaurat aquest estiu a les Drassana Sala, d'aquí a l'Escala, amb ajudants que es van inscriure al Maram per poder portar a terme això, i en aquell espai han pogut restaurar-les. Vull dir que realment aquí tenim la sort que sí que tenim un mestre d'Aixa, un dels més joves, perquè amb el Farbuc no és un tema que hem tractat molt, i a l'Escala podem dir que tenim la sort que tenim un mestre d'Aixa i jove, que és important.
Bé, ja de família, de pare, d'avi, de fet el seu avi li va fer a la barca en Josep Pla, com va estar una temporada visquent aquí a l'Escala, el que li va fer a la barca va sortir d'aquí, de l'Escala, bueno, aquí en dèiem l'Estillero.
L'Estillero.
L'Estillero. Drassana, jo no havia sentit a parlar mai, la gent, l'Estillero, on aquell de l'Estillero, on Salvador de l'Estillero, era l'Estillero, l'Estillero.
Però correcte, en català és Drassana.
És Drassana, sí. Correcte, en català és Drassana, però ja et dic que aquí hi ha paraules que costen així de dir-se correctament, i una d'aquestes era Estillero.
Saps quina altra és així complexa, també en català, i que potser no tothom ho coneix? Xiringuito. Està clar que no està ben dit. Com es diu en català?
Puc demanar el comodí del públic?
Ja, que truqui algú. És Guingueta.
Guingueta.
Guingueta. Mm.
Però tothom aquí en què t'anem dient xiringuita.
Sol passar, és el que passa. Són aquelles paraules que ja es
igual
queden atribuïdes.
Igual que les taquilles també es sol dir guinguetes, i tothom en diu taquilles. Jo havia sentit-les.
Guingueta, guixeta.
O guixeta, era?
Guixeta, les guixetes, sí, sí. Carai. Bé, bé, mira, anem conservant aquest patrimoni oral, sí, que, sí, que hem de parlar correctament.
L'altre que costa molt és canviar la cera per la vorera. Ja es va poder canviar el buzón per la bústia. Un deia bustissó, així no m'enfado tant ningú.
Bustissó.
Bustissó. En fi, molt bé, doncs arribem ja al final i amb la cançó del dia, el que era el número fa tant com de l'any 1972.
1972?
47.
No ho sé, jo soc de lletres, a mi no m'ho demanis, a mi no m'ho demanis, eh?
Jo soc del 62, en tinc 57, 10 anys menys serien 47.
Doncs mira, la teva manera de sumar-ho és més fàcil.
M'acosta molt, també, saber els anys, jo sempre estic anant calculant.
Sí, som de lletres, Joan, si és que som de lletres, no s'hi pot fer res.
Som molt dolent amb càlcul mental, veus? I el meu pare, és curiós, un home que no havia anat mai, havia anat a col·legi 4 dies,
sí,
ja li podies fer sumar 3 o 4 xifres, que ell te deia el resultat exacte.
Però això hi ha tàctiques. Perquè
jugo, això no ho he heredat, jo.
M'hi jugo el que vulguis, que ara hem de fer una suma i potser tant tu com jo, la manera de sumar-ho seran diferents.
Sí.
Hi haurà qui veu la suma i se n'emporta un i li suma, d'altres que ho arrodoneixen per dalt, per baix, després li sumen els números que s'han deixat. Hi han diferents tàctiques mentals i, clar, suposo que... Jo sempre he fascinat amb aquella gent típica que veus a la televisió que
sí,
enganxen les sumes de dalt de tot...
I te la claven, eh?
Sí?
Sí, sí, sí.
Sí. Jo no. Ja.
En un moment, tu tardaries allà 10 hores i ells t'ho fan en menys de 10 segons.
Ja, jo estaríem allà amb la calculadora, 365 més 227.
Sí, i no sortiríem. Molt bé, doncs, la cançó es deia Take My Bake i el grup es deia Slade. És un grup britànic que es va crear l'any 1966. A la Wikipedia diu que encara està en actiu. Ho deia el 66 i a l'actualitat. I aquesta era la cançó que era el número 1 a l'any 1972. I amb aquesta Cristina cançó, te diguem ja... bueno, però abans ens has de dir què passa avui.
Doncs, com sabeu, el dia 27, el divendres que ve, hi ha una vaga mundial pel clima i avui en parlarem al FAR amb experts en el tema.
Perfecte. Doncs, Cristina, bon cap de setmana.
Take me by home, me'n vaig cap a casa jo també.
Vinga, perfecte. Bé, doncs, en principi no era aquesta la cançó, no era aquesta la cançó que tocava, no era aquesta la cançó, després mirarem, ja ens la podem recuperar, cançó, doncs, que era, diguem, coneguda, número 1, en els anys 70, l'any 1972, no era aquesta, no era aquesta. El que sí que farem, doncs, serà escoltar una de les cançons d'un dels protagonistes d'avui, a l'apartat de Sants i Aniversaris. Ell és Jorge Drexler, amb aquest, la més coneguda d'ell, aquest Todo se transforma.
Tú tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería.
Doncs Jorge Drexler, que ens ha servit avui per la cançó del dia. Després escoltarem el que ens tocava com a cançó del dia, aquest Take Me Wake del grup Slade, de l'any 1972. Mentrestant, anem a la secció que ens porta la Montse Hidalgo, juntament avui amb la doctora Maria Palacín. Avui s'aborda alguns aspectes emocionals de l'adopció i es continua el visionat de la pel·lícula Mala Hierba.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
De quina manera pares i mares fan d'educadors? Canvia aquest paper en cas d'adopció? Continuem el visionat emocional de la pel·lícula Mala Hierba, un drama en clau d'humor que tracta una història de supervivència a través d'atge. Maria Palacín és directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Què tal, Maria, com va?
Molt bé.
Aquesta pel·lícula està farcida de frases d'autors coneguts, com per exemple una de Sigmund Freud, que deia que darrere de cada persona hi ha una història. El protagonista és un orfe de guerra que és adoptat per una mestra d'orfenat amb qui manté una relació ben particular.
És increïble.
Bueno, la verdad es que ligando con 10 al día tenía que encontrarme con alguna de ellas.
Pero es una locura que sea la hermana de Nadia.
Sí, es cierto, el mundo es pequeño, sí.
Oh, Dios es grande.
Dios es grande.
Sé que ya no crees en él, pero mira las señales que te envía. Víctor, los niños y ahora Sara.
Tú lo llamas señales. Para mí son coincidencias.
Siempre quise tener un hijo, pero mi cuerpo nunca quiso.
Lo sé.
Por eso dejé todo y conocí a Dios. Fue él quien me envió allí. Siempre pensé que era para ayudar a aquellos niños pobres. Pero era para encontrar al mío. Sabes, hijo, aunque huyamos, él siempre nos devuelve a nuestro sitio.
Sí, seguramente.
Una dona que es va fer monja i que acaba fent de mare d'un noi, per casualitat, per responsabilitat...
Més aviat per desig propi, no? Ho acaba d'explicar. Ella, doncs, volia ser mare, no ho aconsegueix i decideix, doncs, ficar-se monja. Però aquest desig de ser mare és el que suposo que continuava en ella, no? I és un acte de responsabilitat, no?, el que fa en aquella decisió, perquè es fa càrrec d'aquest nen i surt de la situació de monja, òbviament. Es fa, doncs, ciutadana normal, no?, o civil, i s'ocupa d'ell. S'ocupa d'una manera bastant neutra, escèptica, sense embotament, sense eufòria, sense, d'alguna manera, radicalisme o fanatisme de mare, sinó amb una visió bastant oberta, amb una visió bastant flexible de l'amor d'una persona envers una altra, no?, que és l'acte aquest de cuidar o de tenir cura de l'altre.
La mare adoptiva li transmet especialment l'amor a la vida i a les persones, tot i que aquest noi arrossega traumes infantils.
¿Qué haces en la vida real?
Ah, los abogados. No os rendís, ¿eh?
Vamos, dímelo.
Digamos que sobrevivo. Vale, no más mentiras.
¿Y bien?
Pues... muchas estafas.
Vale.
¿Eso es todo? ¿No quieres saber más?
Vi tus antecedentes. Quería saber si me ibas a mentir.
¿Y tú por qué eres abogada?
Por una profesora de derecho muy especial. Hizo que me gustara y ya está. A veces hay personas que inspiran sin darse cuenta. No sé.
Muchas gracias por ayudarme. Sé que Joseph era tu amigo. El señor lo cuida ahora.
Aquí es donde debería haberlo cuidado.
No fue el señor quien le hizo esas cosas horribles.
No, pero tampoco hizo nada. ¿Cómo? No hizo nada por mi familia. Quiere que esté solo y triste.
No permitiré que estés solo ni triste. Vas a crecer y vas a tener muchos amigos. Y una mujer, y una familia, y mucha gente que te querrá.
No dejaré que me quieran. Duele demasiado cuando se van.
Mírame. Y mírame bien. Porque te voy a querer toda la vida. Cada día. Pase lo que pase. Te lo prometo.
Escena del present amb aquest noi, amb una noia que li agrada, i recordant una història de quan ell era petit i quan la dona adquireix el difícil compromís d'estimar-lo de per vida. Això seria l'essència de l'adopció?
L'essència de l'adopció és aquesta estimació sense cap tipus de contracte, no? És crear aquest vincle de per vida, no? Estimar sense que hi hagi res que pugui trencar aquest amor, no? I aquest compromís que un agafa amb un mateix i amb l'altre, no? I això seria l'adopció. L'adopció és aquesta estimació sense termes mitjos, no? És eterna, és infinita, no? Com seria el ser mare o pare biològic, és el mateix. Però tenim exemples, tant de pares o mares biològics, que de vegades no passa, i tenim exemples de com pares i mares adoptants doncs tornen els seus fills, no? Adoptats, com que torna doncs un paquet. L'acte d'amor, aquest acte d'amor és un acte generós, de cura per l'altre, d'afecte infinit per l'altre, i és molt generós i és d'alguna manera un cert sacrifici, no? No tothom de vegades ho pot fer o ho sap fer.
Aquesta mare, que havia estat monja, és ara còmplice de furs i de malifetes del seu fill, però destaca d'aquesta manera les seves virtuts.
No, quizá pueda ayudarte.
¿Eres educadora? No, entonces no puedes.
He creado una asociación que ayuda a los jóvenes, una estructura muy pequeña, soy yo solo. Y contraté a un educador para empezar mañana, pero tuvo un accidente.
¿No puedes sustituirlo?
Sí, pero mientras organizo entrevistas, ¿quién atendería a los chicos?
¿Y por qué no, Wael?
¿Es una broma?
Pues no, yo lo veo como una compensación. Tratamos de robarte, sería un favor.
Pues menudo favor. Robaría las mochilas de los chicos.
El Víctor que conocí nunca habría dicho eso.
¿Tiene un diploma al menos?
No, pero es sorprendente.
Mira, Monique, un mal...